Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Un quart de dotze. Vull llegir de l'article que va publicar VilaWeb. Les biblioteques populars, hereves de la Mancomunitat i de la República, van jugar un paper decisiu en el front cultural català a la rereguarda durant la Guerra Civil. Montserrat Comas, bibliotecària i historiadora, ha recuperat els dietaris de tres biblioteques en què fa palès un sentiment vocacional, en el sentit que les bibliotecàries, sempre eren dones, sabien que eren portadores d'una missió per fer prevaldre el llibre i el pensament per damunt del combat i la violència. Militaven en la causa que la lectura aportava una autoestima individual i col·lectiva que feia créixer les persones. Però assenyala l'autora que Franco va trencar l'autoestima obtinguda a partir de la lectura i el coneixement. Com s'ha centrat el seu estudi en tres biblioteques concretes de l'àrea del Penedès: el Vendrell, Vilafranca del Penedès i Sitges. I, entre aquestes biblioteques, tres bibliotecàries: Pilar Belmonte del Vendrell, Lluïsa Ganser-Müller de Sitges i Josefina Murató de Vilafranca del Penedès. Tots tres centres formaven part de la xarxa de biblioteques populars de la Generalitat. Com es insisteix en la gran planificació que hi havia al darrere d'aquests equipaments, fins al punt que cadascun d'aquests tenia una missió específica. El Vendrell s'encarregava de les biblioteques filials repartides per la comarca, Vilafranca de la formació de noies en pràctiques i Sitges de la gestió de les biblioteques dels hospitals de sang vinculats al servei de biblioteques del front. A mig d'aquesta història, un nom, el nom que tantes vegades Lolita Mirament havia assenyalat. Saben vostès que la Biblioteca Popular de Sitges va tenir, diguem-ne, la sort o la dissort d'inaugurar-se el mateix any de l'inici de la Guerra Civil. El nom de Lluïsa Ganser-Müller, una de les dones, diguem-ne, menys conegudes, però que va formar, doncs això, peça clau i fonamental a l'inici del servei de la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, l'entorn de la qual tampoc no ha canviat massa des d'aquell 1936. Taules i cadires encara són les d'aquella època i s'hi va seure fa ben poc l'autora Montserrat Comas. Montserrat Comas, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Us vareu seure a les mateixes cadires i vau veure les mateixes taules?
De veritat que és emocionant.
Segurament sí, eh? Segurament sí, perquè no sabem també si de la xarxa de biblioteques populars alguna respon encara, no diguem que en la seva totalitat, òbviament, però bona part d'aquells escenaris de la guerra, en el cas de Sitges, es manté en bona part, no?
Sí, jo crec, de fet, no ho puc assegurar taxativament, però no m'estranyaria que si no és l'única fos de les úniques, perquè no manté només l'edifici, sinó, com dèieu, això, les cadires i doncs, la Núria ens va ensenyar documents i els mateixos armaris, és a dir, l'aroma que destila continua sent la d'aquell temps.
Quina sensació veu tenir?
Bé, emocionant. Jo sempre he tingut una sensació molt especial quan he entrat a la biblioteca Santiago Rusiñol des de bon començament, des del primer dia que hi vaig entrar amb la Lolita Mirament al davant. És molt especial aquesta biblioteca i això sí que els sitgetans teniu una sort molt gran, no?, per aquest fet que la constitueix tant de l'edifici com els fons que conté, la integració amb la ciutat.
Comencem pel principi i no sabem si ens extralimitem o no, però aquesta és una història de dones?
Inevitablement.
Inevitablement.
Només eren bibliotecàries les dones. Era una feina que després, aviam, inicialment, doncs, quan es planteja l'escola de bibliotecàries, Eugeni d'Ors, que és un dels el factòtum qui la planifica, té clar que les dones ben formades era en realitat, dient-ho cruament, mà d'obra més barata. De fet, i això doncs, des d'un punt de vista feminista ens ha d'alegrar, en realitat el tret li va sortir per la culata, perquè al cap i a la fi, actualment, doncs, amb un percentatge elevadíssim, i des d'aquells anys de la Mancomunitat fins ara, la planificació lectora ha estat en mans de dones. Per tant, aquelles dones que van començar com a amb una feina amb valor de sacrifici i d'entrega, doncs va ser la llavor que va acabar germinant amb el que tenim ara. Déu-n'hi-do.
En un moment en el qual tampoc eren moltes les dones que podien tenir la possibilitat de poder estudiar, no, si volen en podem dir una carrera, però si no, quelcom que anés més enllà dels habituals estudis de tothom, no?
Exactament, és així. Val a dir que això sí que és interessant perquè les incorpora en el món laboral, en aquestes condicions, però les incorpora en el món laboral. Sí que és cert que moltes d'elles provenien d'unes classes socials mitjanes que tenien possibilitats de formació. El nivell de cultura que es demanava per accedir a aquesta escola de bibliotecàries era bastant elevat. Sabien idiomes, eren unes dones molt i molt ben formades, tot i ser molt joves.
Diríem que inhabitual per l'època.
Home, Déu-n'hi-do, sí.
Déu-n'hi-do,
la veritat
no?
És que no era massa habitual, i d'aquestes tres a mi m'agrada remarcar que justament la del Vendrell és una de les poques noies becades que van poder accedir a l'escola de bibliotecàries. L'Ajuntament de Barcelona va convocar unes beques i ella va poder accedir.
D'acord. Abans de continuar en aquesta història, suposo que també s'hauria de fer valer la importància que pel govern de la Generalitat tenia la xarxa de biblioteques.
La xarxa de biblioteques és realment un pilar fonamental en la construcció social de la Generalitat, iniciada amb la Mancomunitat, però immediatament es constitueix amb aquest pilar. És un pilar que prové de la voluntat de les classes socials mitjanes, baixes, obreres en general o populars, que desitjaven tenir coneixement i ho feien a través del llibre. Jo crec que en l'època de la República eclosiona tot aquest moviment que s'havia encetat a mitjans del segle XIX.
Entre
la guerra va tallar, clar.
I segurament en més d'una ocasió us ho deuen haver preguntat, però a partir de l'experiència i de la investigació, entre la necessitat de posar en coneixement de tothom els continguts, la cultura en majúscules, i aquella, no sé si ho podem dir d'aquesta forma, aquesta temptació de doctrinar la població,
Bueno, sempre hi ha hagut aquest debat. És una pregunta molt difícil, aquesta. Bueno, potser sí, però jo crec que en el moment en què s'arriba ja en aquests anys 30 del segle XX...
Valia més el primer dels conceptes, hem de suposar.
Estava molt normalitzat. Jo crec que la mentalitat ja era molt oberta i molt democràtica. I tothom hi tenia dret i accés, Sempre hi podien quedar doncs aquestes temptacions, però jo crec que això ja s'havia superat força,
És que us ho preguntàvem per aquesta, no sabem si dir que aquesta frase ens ha agradat molt, de les bibliotecàries que militaven amb la causa que la lectura aportava una autoestima individual i col·lectiva, més que en qualsevol altra causa que algú volés vincular a alguna creença política, no? Sinó la causa de l'enriquiment personal a través de la lectura.
Clar, és que això és el que ve, és a dir, una cosa que ara ens portaríem molta estona,
oh,
però
sí.
al mitjan segle XIX és quan, les classes populars s'adonen que si volen progressar, la millor via és el coneixement i la cultura, i la cultura passava pel llibre. I això dura i creix fins a arribar a aquesta època, i hagués arribat fins ara si Franco no ho hagués tallat. Per tant, aquí el que valia era l'autoestima a través del coneixement. És a dir, una persona amb cultura es valorava ella mateixa molt més. Per tant, aquest era l'objectiu de la feina de bibliotecària. No?
Una persona amb cultura era una persona lliure?
Al mínim això es creia.
Jo crec que encara ara
cultura li costarà més ser lliure, perquè la llibertat és el pensament, no pas les cames.
Perquè tothom ens entengui, què és un dietari d'una biblioteca?
Era una cosa, ara ja no es fa.
Ara ja no es fa?
No, era una cosa que feien les bibliotecàries. Diàriament havien d'anotar què passava a la sala. Des del dia de la inauguració anotaven, doncs si avui un nen o una nena m'ha demanat això, o he escrit aquesta carta, o se m'ha rebentat la canyeria de l'aigua, o ha passat això, el que fos, no? És a dir, i llavors van anotant. I depèn de la perspicàcia de cada bibliotecària, doncs detecta unes coses o unes altres.
Dietari que, en principi, té una funció absolutament pragmàtica i professional, però que no sé si la historiadora i la investigadora, a partir de la relectura d'aquests dietaris, hi ha trobat d'alguna manera quelcom personal també deixat allà dins.
Sí, és que això és l'interessant d'aquests diaris. És a dir, les bibliotecàries d'aquella època feien com ara, feien memòries, estadístiques i tal. Això sí que és estrictament professional. Però, en canvi, els diaris, sense que elles donessin opinió clara o posicionament, sí que, des d'una mirada subjectiva, inevitablement, ens expliquen què passa a la biblioteca. I, per tant, aquest matís, d'aquest filtre in particular de cadascuna, és el que li dona el valor extraordinari de testimoni de la quotidianitat d'una població dins la biblioteca.
Que heu llegit molt entre línies?
És que és molt fàcil llegir
entre línies. És molt fàcil llegir entre línies.
Sí, és molt fàcil. En el cas aquí, per exemple, de Sitges, doncs, sí. En els primers dies de la guerra, està claríssim que quan la Lluïsa Ganser-Mullera nota que ha hagut de renyar amb uns nens perquè fan soroll, anota a continuació. I vull que entenguin que els renyo perquè no es porten bé, no perquè portin uns barrets de la FAI o diguin salut.
Agafa-t'hi fort, eh?
Clar, ella ens està dient que a la biblioteca es vivia un reflex del que passava aquells dies als carrers de Sitges.
Sí. I que a la sala de la biblioteca hi havia uns nens amb el barret de la FAI.
Clar.
I que deien salut, sí.
I que sí, i per tant això era un indicador d'un canvi social que s'havia experimentat a la biblioteca tot just començada.
Entre altres coses, perquè de les tres biblioteques que en aquest cas fa referència al llibre a partir dels dietaris, la de Sitges va ser inaugurada poc abans de l'inici de la guerra.
Un mes just
abans. No sé si es pot intuir des d'aquest punt de vista si Lluïsa Ganser-Müller pensava en el fons que li venia un moment difícil a l'hora d'agafar la plaça de responsable de la biblioteca.
Però jo no ho sabia quan va començar.
Però no sé si una persona ja cultivada podia intuir que ho agafava en un moment especialment complicat.
Ai, fins a quin he arribat? No ho sé.
D'acord.
No ho sé. És difícil de contestar això.
D'acord. De les tres biblioteques, la de Sitges es va inaugurar el 36, la del Vendrell?
La del Vendrell, si no m'equivoco, em sembla que és el 20 o 25... i la de Vilafranca, 34.
D'acord. I totes tres viuen la guerra, diguem-ne, d'una mateixa manera?
Sí i no. Sí, perquè les consignes generals del servei de la xarxa de biblioteques era que dintre de les sales hi havia d'haver el màxim de normalitat possible. I intenten que sigui un oasi enmig del caos. I això ho fan totes. I ho fan sota les directrius del Jordi Rubió i Balaguer. I són inamovibles, i això sí que ho fan.
D'acord.
Ara, cadascuna té el seu caràcter, cadascuna té unes circumstàncies diferents, no és el mateix la biblioteca del Vendrell que la de Sitges, perquè les poblacions ja sabien què volia dir, la del Vendrell sabia què volia dir tenir una biblioteca, mentre que Sitges encara no ho havia pogut experimentar. Per tant, el comportament dels lectors a Sitges o al Vendrell és absolutament diferent. Per tant, els recursos que hi haurà d'aplicar a la bibliotecària també seran diferents.
En quin sentit?
Doncs això sí que és una de les coses que he après. Una població ha d'aprendre a tenir una biblioteca.
Vaja.
La biblioteca és un lloc de calma, de respecte, d'intercanvi, etc. I hi ha unes normes de comportament.
Sembla que
això s'adquireix amb el temps.
Però sembla que aquesta lliçó està molt assumida, no?
Ara potser sí,
ara
però
potser
aleshores
sí.
No.
D'acord.
Ara no, i justament això es veu molt amb els refugiats, quan arriben, és el que els sorprèn, no? Que hi hagi, a Sitges, al Vendrell es veu molt clar, és a dir, que els sorprèn que la gent es mogui amb tanta naturalitat dins d'una biblioteca, que no s'hagi de pagar, que no... Tot això encara ho havia d'assumir Sitges. L'hàbit de cada un cop per setmana o cada dia, com fos, es pogués anar a llegir el diari, que si fos que hi havia silenci, que els llibres estaven tots a l'abast de tothom, però s'havien de respectar. Això són unes normes que són socials i que s'han d'aprendre amb el temps.
Ho dieu perquè en aquest sentit la Lluïsa Ganser-Müller és qui deixa més sobre el paper, que ha hagut de fer molts advertiments en aquesta qüestió?
Déu-n'hi-do. Fan unes trastades fenomenals, perquè suposo que arran d'això, i sobretot arran dels conflictes que hi ha al carrer, perquè és molt fort l'embolic.
Aquest inici de la guerra, Sitges, és molt fort, és cert?
I això repercuteix, eh? I aleshores, per exemple, em va agradar en el dia de la presentació, que no recordo qui, va fer notar que probablement aquesta reacció contra la biblioteca, o sigui, en Josep Maria Soler Sabater, crec que va dir això, i penso que té raó. És a dir, aquesta reacció contra la biblioteca probablement no fos no només la falta de costum, sinó un atac, mal entès, però un atac a uns equipaments més o menys burgesos, no? I això s'havia de resituar i s'havia de posar en el temps. La biblioteca de Sitges els primers dies llançaven coets i tapaven la porta i no podien sortir al carrer, i bueno, unes barbaritats.
Déu-n'hi-do. Poc equiparables als equipaments, com dèieu, a les altres biblioteques que ja feia anys que navegaven, per dir-ho d'alguna manera.
A veure, la de Vilafranca també té alguns problemes, vull dir, però ella ho acaba resolent, jo què sé, posant unes cortines, canviant ella mateixa en comptes d'estar en el taulell habitual, doncs seure en les taules properes a la canalla aquesta que fa soroll, però tot és molt més equiparable al que pot passar ara, que de fet passa ara, no?
D'acord.
Aquests primers dies de Sitges van ser molt especials.
Per una banda, per tant, està el mantenir, diguem-ne, la canalla o els usuaris de la biblioteca dins les normes de l'equipament, i per l'altra, el que ha estat pal de paller de qualsevol bibliotecària o de qualsevol persona responsable d'una biblioteca, com el capità responsable d'un vaixell. Primer de tot, els llibres, i per tant, pels llibres hem de fer tot el que sigui necessari. Se'n van sortir o no d'això?
Sí.
Sí.
Jo, és per treure's el barret, eh? Dir, realment, posem-nos en la seva situació, mitjana d'edat 25 anys, enmig d'un conflicte bèl·lic i amb unes condicions de treball duríssimes, canvis d'usuaris, perquè els de la població, s'hi afegeixen els refugiats, després arriben els soldats i finalment la població se n'ha d'anar. I elles han de vigilar per no perdre aquests llibres, pel valor aquest inicial que dèiem, no? Que té el llibre, que té la lectura.
Sí.
Han de mirar d'adaptar els llibres als nous lectors, han de passar fred, lluitar perquè tot es mantingui en ordre. Realment és molt, molt, molt lluable el que van fer.
Em van haver d'amagar?
Bueno, van fer... Sitges no deixa constància, Vilafranca una miqueta i el Vendrell molt clarament, que els primers dies els llibres de religió sí que els han de retirar. Llavors el que fan és els escampen pels altres entremig dels altres llibres. Els apaguen una mica.
És a dir, o reparteixen perquè no siguin massa evidents?
Sí.
D'acord. Entenien elles que part de la seva feina com a bibliotecàries eren difusores de la cultura, o d'alguna manera tenien aquella certa, no sé si dir, obligació moral de promoure la cultura?
Sí, això era una tasca, una missió, feien servir aquesta paraula, la missió, que des de bon començament se'ls havia incorporat a aquest ofici. Jo crec que encara ara, encara que no es digui, perquè seria com a políticament incorrecte,
correcte,
marcada, que tenim les bibliotecàries una missió, és implícit en la feina, no? Com la tenen els mestres o les mestres o com la tenen els sanitaris en general, no? Són feines que comporten aquesta missió. Però en aquella època, i per voluntat explícita, s'incorporava molt aquest factor missió. I elles el tenien molt i molt assumit.
En un moment tan convuls, pensaven que això seria difícil de tirar endavant, pensaven fins i tot en si la biblioteca es podia tancar un dia o altre, en si la seva, diguem-ne, vocació professional s'estroncaria d'alguna manera?
Sí, jo crec que sí. La mateixa Lluïsa Ganzet-Müller, no recordo la data exacta, però sobre l'any 38 ella agafa una excedència d'estudis. Jo ho interpreto com una manera de dir, jo ara això...
No puc seguir.
No. I marxa, no? Bé, sí, és que devia ser horrorós. Sí.
Què passa al final de la guerra?
Passa que, per exemple, la del Vendrell fa posar els pèls de punta, veure com en el diari acaba en català, tancat pels motius següents, i just a la ratlla de sota i amb una lletra minúscula diu hoy han entrado, no sé com diu, ha abierto la biblioteca, tal, no? I segueix.
D'acord.
Vilafranca triga un...
És a dir, sense solució...
Mesos.
Sense solució de continuïtat.
Sense solució de continuïtat.
La bibliotecària...
D'acord. Elles pateixen depuració. No sé pas si potser va ser més difícil el retorn que la lluita per una llibertat encara possible que creien durant la guerra.
Queda reflectit al diari d'alguna manera això?
El què? La segona part?
Sí, diguem-ne, aquesta segona part, em refereixo així com heu comentat que el Vendrell, i gairebé deu sobtar molt de veure, la bibliotecària finalitza una línia en català i la línia següent comença en castellà.
Queda molt clar perquè els diaris segueixen des del dia de la inauguració de la biblioteca. Llavors, tots ells, amb l'interval que correspon a cadascuna, un dia o l'altre uns mesos, sí, i l'altre uns anys, però just on s'acaba el català, o sota o la pàgina del costat, comença el castellà. I fa mal d'ulls, sí. Fa mal més que d'ulls, al cor.
D'acord. Sense cap altra explicació, eh? És a dir, tan fredament com ha quedat palès en el llibre, en el dietari. Eh?
Clar, perquè elles sempre parlen, com he dit, no? Procuren no ser molt subjectives. Per tant, queda allí.
Quan hi veu pensar en iniciar una investigació a l'entorn dels dietaris i de les biblioteques?
La meva dèria per la història de la lectura i de les biblioteques fa temps que s'arrossega. Llavors jo paral·lelament m'he compromès amb l'Institut d'Estudis Penedesencs i allí s'està portant una campanya potentíssima de recuperació de la memòria durant la Guerra Civil, no? I República, postguerra, etc. I clar, en sento parlar molt i de cop em vaig adonar que de la cultura dels llibres probablement no s'hi pensava massa en fer-ho. I llavors se'm va acudir estirar d'aquí i vaig tenir la col·laboració inestimable de les tres biblioteques que em van facilitar tot i per tot. Aleshores ha sigut relativament senzill posar-les en relació i que sortís això.
És evident que, com ens comentàveu a l'inici, ara no es fan dietaris, i per tant, esclar, es fan memòries, però les memòries, diguem-ne que difícilment poden aparèixer tants detalls o tants petits detalls a l'entorn d'un entorn, si no històric, com a mínim de costum de les persones.
Clar, és la cultura, la cultura del poble.
Sí, sí, està clar.
I aleshores l'interessant d'aquests diaris és que són a tot arreu. Per tant, si fóssim capaços de volar, veuríem simultàniament què passava a tot Catalunya.
D'acord.
I ara no.
Quan es van deixar de fer els dietaris?
A partir del moment que entra la informatització, sobre els anys 80.
Vaja. O sigui que déu-n'hi-do que varen...
Sí.
Diguem-ne que hi ha tota una postguerra de dietaris i tota una autarquia de dietaris i tot,
sí,
una...
sí, sí.
I tot un plan de desenvolupament de dietaris, per dir-ho així.
Sí,
eh?
Sí. Això serà...
I tota una transició de dietaris, està clar, eh?
Sí. Molt interessant.
Per descomptat. El llibre ha estat editat per també una editorial menuda de Calafell que es diu Llibres de Matrícula, que hem de suposar que és, diguem-ne, aquelles editorials amb vocació també de donar a conèixer tot un fons històric.
Sí, ells van començar a Calafell amb la voluntat de donar a conèixer el que se n'hi diu microhistòria, començant per les cosetes més menudes i més properes, però amb interpretació tan universal com sigui possible. Aleshores, els seus inicis es focalitzen a la població de Calafell i mica en mica han anat sortint d'aquest nucli i anar eixamplant en el Penedès. Van, un cop fora de Calafell, doncs van publicar un llibre de l'Andreu Nin i després ara aquest, i em penso que continuen tenint voluntat d'anar eixamplant.
Dues qüestions finals, una d'elles gairebé indissolublement lligada a la professió de bibliotecària, que és, gairebé ens sembla també per concepte i per vocació, discreta en la seva forma d'actuar, però en canvi, segurament, més d'un i més de dos a cadascuna de les poblacions recorda la seva bibliotecària, no?
És exacte. És a dir, aquest record es troba.
Es troba,
eh? Té la seva bibliotecària. Sí, la que li va fer rentar les mans un dia, o que li demanava silenci, o que finalment va trobar-li el llibre per fer el treball de la facultat. Sí.
I segona qüestió, aquells valors, diguem-ne, sobre els quals se sustentava el sistema de biblioteques fa 70 anys enrere, són extrapolables, són atemporals, alguns d'ells?
Sí. Sí. I es mantenen exactes.
I es mantenen exactes?
Jo crec que sí. Jo, malauradament, no estic... O malauradament, no. circumstancialment. No estic en una biblioteca pública, estic en una biblioteca especialitzada i, per tant, el públic és diferent, però sí que veig com en les biblioteques públiques, en tota l'adaptació dels temps, essencialment les persones que hi treballen, bibliotecaris i bibliotecàries, mantenen aquest esperit en essència com abans.
No sabem si en la mesura que heu anat mirant llibres i documents o a partir de l'experiència personal o el que heu pogut anar trobant, us sembla que les persones que en el seu dia van posar en marxa o van escriure els fonaments sabien molt bé els criteris que feien servir?
Jordi Rubió segur que sí que ho sabia.
doncs no ha estat un nom precisament que hagi aparegut molt als llibres d'història, no?
No, no, s'hauria de recuperar.
Ho dic perquè a vegades
aquells
noms que poden esdevenir fonamentals moltes vegades continuen encara també en la discreció de la història.
Sí, una mica.
El llibre és Biblioteques en temps de guerra, el llibre de Montserrat Comas, que va ser presentat fa 4 dies a la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, que ha fet també tot un recorregut important. Va ser presentat inicialment a la Biblioteca de Catalunya i després ha anat passant per diferents municipis en un recorregut que precisament vol fer valer doncs això, aquest treball d'investigació i aquest paper de les bibliotecàries fonamentals en temps de la Guerra Civil. Montserrat Comas, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Sort en el futur. Adéu-siau.
Adéu-siau, bon dia.